de feina, ni els amics ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar, tornaràs a sofrir.
Pràcticament 3:15 del matí. Que t'agrada, Mishima, David?
M'agrada molt. Les veus greus m'agraden. Veus que teniu problema amb les veus. M'agrada Mishima.
Doncs hem de saludar una altra veu, també, vaja, mítica, no sé si per greu, sinó per el que explica, que és Àlex Gorina.
Hombre.
Que tenim a Sant Sebastià. Oh, quina enveja, Àlex, bon dia.
Intentaré posar la veu una mica greu.
No, però tens una veu supercaracterística, tu, Gorina.
Sí, no? És home, veritat, una mica xalabrada. Doncs sí. És molt estrany, això, d'un festival al Covid, eh? Ja. Està molt decaigut, eh?
Clar.
És un patiment.
Clar, notes el contrast, no?, respecte a altres anys, Àlex?
Moltíssim. Realment, totes aquelles multituds fent cues, sí, ja de bon matí al Cursal han desaparegut.
Res de res.
Sí, que poca cosa, sí, sí.
I els rodatges amb coronavirus, David, com són?
Doncs jo he patit un rodatge a televisió, que deu ser el mateix, però una miqueta més light, perquè t'he explicat que estàvem aïllats, però són molt estranys. Són molt estranys, perquè et relaciones d'una manera diferent amb la gent inconscientment i vas perdent la por, copia que es va allargar el rodatge, però mai t'acabes de relaxar del tot, i és una llàstima, però és el que toca ara.
Per tant, segona temporada de Tabús, ens has avançat.
Sí, sóc una merda de persona. Estic aquí fent spoiler tota l'estona.
No, però mira, has fet la crida, la crida, perquè qui vulgui anar a la gravació dels monòlegs pot fer-ho,
Pot fer-ho, sisplau, veniu.
A Sala Paloma de Barcelona. Estàs d'estrena, però, per una pel·lícula que es diu Uno para Todos. És la història d'un professor que arriba a mig curs a una escola de CASP a Saragossa, que s'ha de fer càrrec d'una classe on hi ha, podríem dir, que una absència que pesa, que és un noi, un nen que no està a la classe perquè està malalt,
sí,
té càncer, està a punt de tornar, i això genera una sèrie de nerviosisme, no?, d'angoixes a la classe. Com és el teu personatge, l'Aleix? Sembla que visc una mica enfadat amb la vida, no?
Una miqueta enfadat amb la vida, sí. Jo crec que és un tio molt bo en la seva feina, que gestiona molt bé els sentiments de la classe i el caos de nens d'11 anys, però gestiona fatal ell mateix. I això passa, no? I tots coneixem grans professionals que com a persones no són tan resolutius. I és el cas d'aquest personatge, que això mola molt, perquè no és el típic professor americà que tot ho fa perfecte i com el Salvador, no és una Mary Poppins. Seria una Mary Poppins que va allà, arregla les coses i marxa, però ell té molt conflicte interior i crec que és el bonic de la pel·lícula i el que fa diferenciar la pel·lícula.
És un professor normal, podríem dir, que s'assembla, no?, amb ombres i amb, no?, amb virtuts i amb defectes, com la gent del carrer?
Sí, exacte. Jo crec que és molt bonic humanitzar els profes, perquè de petit, quan et mires només el Malic i el Carpe Diem és un Carpe Diem radical, com un Carpe Diem 2.0, punky de veritat, tu no qüestiones que aquell professor de matemàtiques que cau fatal té una vida exterior o fora, no? I crec que és una pel·li, una molt bona pel·li per veure amb família i que et fa reflexionar que aquesta gent, quan s'acaba l'aula, doncs segueixen i tenen una vida fora, i crec que això és lo bonic de la pel·li.
I més ara, amb aquest inici de curs escolar de la vida real que tenim, no?, tan complicat, tan complexa, creus que pot servir també per ajudar a valorar una mica més el paper dels mestres?
Sí, sense dubte. Jo crec que els professors fan l'educació i la cultura sempre està una mica ningunejada i crec que és molt important per aprendre a valorar-ho. És una pel·li, jo crec, per mestres, per no mestres, perquè l'educació no només és dels mestres, però crec que ells tenen una part molt important de crear persones, valors, sobretot amb l'empatia i no sé com... Sí, és que crec que amb l'empatia se'n va la por i crec que és important que destaquem la figura dels mestres, sí.
Com es fa per parlar del càncer i per parlar del bullying en una pel·lícula, per tant, en un producte de ficció que s'adreça a tots els públics sense caure en el drama, sense caure en els tòpics?
Doncs no és fàcil, clar, explicaria moltes coses de la pel·li, però realment, quan la comenceu a veure, la pel·li que heu d'anar al cine, veureu que és com, la típica pel·lícula de diumenge a la tarda, vale, molt bé, però no hi ha molts girs argumentals que et fan que el bo no és tan bo, el dolent no és tan dolent. A veure, això és una història basada en un fet real d'un professor que tenia un alumne malalt que va sortir a premsa i que es va inventar com una espècie de teleeducació, que és el que hem viscut ara pel Covid, sí, que abans no existia, s'ho va inventar aquest senyor per integrar aquest xaval que estava fora de la classe amb el d'això. A partir d'aquí comença la ficció. Jo crec que està bé perquè no és, es parla del bullying, es parla del càncer, es parla de moltes coses, però sense caure en lo groc, que lo groc és horrible perquè brilla molt, ni caure en sensacionalismes baratos, ni... ni ficant blancs o negres, sinó que hi ha moltes escales de grisos. I crec que és lo xulo, però com comprendràs, com que sóc un expert en spoiler, no moltes coses.
No vols anar més enllà.
No,
doncs explica'ns com va ser el rodatge, l'experiència de rodar amb adolescents.
Ah, i els adolescents. Doncs mira, el que més em va agradar és que tenim una generació estupenda, que ve amb molta força, som meravellosos, aquella edat complicada que no ets ni prou nen com per fer gràcia, ni prou adult com per ser adult, i és una edat per mi molt complicada, i ho fan superbé. Gravar cine és una cosa molt divertida, però també pot ser molt avorrida, i a vegades els rodatges ho són, i molt llargs, i ho van fer superbé. Actuar amb nens, el problema que té és que pot ser que t'enganxin més actuant, perquè ells tenen una veritat i una frescor que costa a vegades d'igualar. Lo dolent és que aquella classe, us pots imaginar l'olor que feia aquella classe?
No me la puc imaginar.
Doncs, va ser com un flashback de tornar a l'institut. Saps quan obries la classe i feia aquella olor a feromona, hormona, suor, pèls que estan sortint de llocs inesperats del teu cos? Aquella barreja d'humanitat, allò de, com deia la meva àvia, vamos a ventilar que huele a boca, o que huele a pelo, que m'agrada molt, huele a pelo, doncs aquesta cosa. Va ser estupendo treballar amb ells, eren 20 xavals, i ho van fer molt bé. El meu aplaudiment als professors, perquè ser professor crec que és com ser un actor de teatre amb un públic que no té cap interès a escoltar-te i que no ha pagat entrada. Llavors, si aconsegueixes que t'escoltin i que els interessi la història que estàs explicant, jo em trec el barret amb els professors.
Té molt mèrit, Àlex.
Sí. De tot això que he sentit que comentàveu, només vull fer un comentari que em sembla molt oportú, que és que aquest alumne malalt que torna a classe, evidentment, torna amb mascareta. Quan encara es va rodar la pel·lícula, ningú a la pel·lícula porta mascareta, i és el raro. És el raro, no? I llavors és curiós veure-ho ara i te n'adones fins a quin punt tots som els raros en la vida, en la vida, i per tant alerta amb les opinions i amb les actituds i tot plegat. És una lliçó paral·lela, inesperada, que té uno para todos, penso.
Mm-hmm. És veritat.
David, deixa'm tornar a parlar de tabús, del programa de TV3, clar, perquè és un debat que constantment el tenim obert.
Els límits de l'humor?
No!
Ah.
No, aquest també està constantment obert.
Sí.
Quins tabús tenim? Tu quins tabús tens?
Jo?
Cap ni un?
Tots.
Ah.
Jo morir-me em fa una por horrible. Soc mega aprensiu. Després de fer el programa de malalts terminals, doncs, t'adones que et queixes per problemes absurds i que aquests problemes que tenim del primer món fan pena, però jo tinc molts tabús, clar que sí. Tinc molts tabús. No te'ls sabria dir tots, Però crec que sí, que hi ha molts tabús i que està bé intentar trencar-los o parlar-ne més que trencar-los amb cert humor, perquè ja saps que jo penso que l'humor és la manera més seriosa d'afrontar les coses.
I quins tabús dels que tenim com a ciutat et semblen més absurds, ara que els has pogut estudiar una mica més de prop?
Ostres, quines preguntes que em fas. Això és un atraco, Rossell?
Ah, no. No, jo he venit a parlar de mi libro, no? De mi pel·lícula.
No m'he acabat ni el cafè. Molts tabús, doncs, no sé, des de la pornografia fins a les malalties mentals, per exemple, no? Que un de cada quatre patirem una malaltia mental al llarg de la nostra vida. No sé, hi ha molt... És que no ho sé. És que no ho sé, Rossell, no m'ho facis, això. No m'ho facis.
Escolta'm, com s'entén que la cultura que a molts ens ha salvat durant el confinament i que l'hem tingut tan a prop, no?, i ens ha fet tan companyia durant el confinament, estigui tan maltractada i sigui un dels sectors que més està patint els efectes de tot això que ens està passant?
Però això sempre passa. Jo crec que la cultura sempre ens reinventem, i encara que ho intentin no acaben mai amb això, però fa molta mandra sempre ser els mateixos que pringuen, no? Aniré al tòpic que ha dit tothom, però aves plens, avions a rebentar, i que els teatres, o ara el problema aquest que hi ha amb els concerts. Vaig veure, no?, que el govern d'Espanya va fer una cosa que és una miqueta demagoga, em sembla a mi, un anunci que era foto d'un concert,
sí,
no?, com amb una pulsera, i era pim-pam, i l'altra imatge era una persona ingressada
amb un llit de l'hospital.
Sí, no?
Com relacionant
pim,
directament...
Fuera.
No, com no? O sigui, relacionant directament l'assistència a un concert amb un contagiat.
Llavors jo penso que en facin un altre, on es vegi un tiquet d'un AVE, no?, per exemple, i si seguim amb la demagogia, que el següent aquest tiquet es converteix en una esquela. Vull dir que em sembla d'una demagogia. Jo crec que la cultura s'ho ha currat, ens hem currat molt per intentar crear llocs i espais segurs, i no em sembla just. Tots ens baixem els pantalons, tots estem a primera línia lluitant contra aquesta horrible malaltia, contra el Covid, però s'ha de recolzar la cultura i l'educació i la sanitat, evidentment. Jo crec que sempre pringuem els mateixos, i és una llàstima. Perquè fiques por a la gent, i si nosaltres podem fer una obra de teatre, però si la gent té por, cosa que entenc, doncs no sé, hi haurà els teatres buits i no vull que sigui així.
Bé, per sort en aquesta represa no estan veient buits, eh?
No estan malament, la gent té moltes ganes i esperem que segueixi. La gent és molt valenta i el teatre és que t'omple. És que la catarsi és necessària, i més en temps com aquests.
David Verdaguer, que tinguis molta sort.
Que tinguis molta sort, tu.
Gràcies.
Per aixecar-te cada dia a les 4 del matí. Perquè jo no m'aixecar a les 4 del matí. Que tinguis molta sort, tu.
Gràcies.
Parlem d'aquí 2 anys o 3.
D'acord.
Quan ja tinguis unes bosses com de sopeco a sota els ulls.
I unes arrugues que anaven.
Llavors parlarem d'això.
Molt bé.
Vale?
Vols parlem abans, també, no?
No, jo em veig estupenda. Però d'aquí 4 anys, a veure si potser ets una zombi. No ho sabem.
Vés a saber. No ho descarto. Gràcies, David.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Àlex, s'estrena l'última de Woody Allen aquí. És el tret de sortida d'aquest festival tan atípic, que ara ens descrivies.
Avui mateix, i d'aquí 2 setmanes estarà als cinemes. I bé, és una part més dels viatges que està fent Woody Allen allà on aconsegueix una subvenció, o no una subvenció, és directament una ciutat que li vol pagar una pel·lícula, o a Mediapro en aquest cas, no? Se'n va a Sant Sebastià, roda el festival l'any passat, i ara veiem el festival de l'any passat a Sant Sebastià i ens adonem que no és el mateix festival. A banda de que Vittorio Storaro és un director de fotografia que fa meravelles pintant les ciutats de manera que semblin extraordinàriament més boniques del que ho són en realitat, no? Mm. En fi, saps què passa? Rifkin's Festival, la pel·lícula del Woody Allen, és una pel·lícula que hagués hagut d'interpretar ell. No puc parlar molt perquè fins les 12...
Ja, ho sé, estàs fent equilibris, aquí...
Ens ho han prohibit, però sí que us diré que l'autèntic festival del Rifkin, que és el Woody Allen, és el festival que fa dins de la pel·lícula d'homenatges al cinema que ell li agrada tota la vida i que ja havia demostrat, no? És a dir, Berman, Fellini, François Truffaut, Godard, Buñuel... tot això va sortint, i només diré que amb unes reproduccions impecables. Ara, de la resta de la pel·lícula, em permets que parlem la setmana que ve?
I tant. Vinga, va.
Deures.
Deures per la setmana que ve. Sí que podem parlar, però, de Pàtria, no, Àlex?
Sí.
Aquesta sí.
Bé. Entesos, sabeu que aquest any hi havia molts problemes per programar el festival en pel·lícules i llavors les sèries, una vegada més, s'han convertit en les dominants, no? El macho dominante, per entendre'ns, del món de l'audiovisual. El festival presenta moltes, no? Dime quién soy, que és l'adaptació de la novel·la de Julia Navarro, Antidisturbios, que és la nova sèrie dirigida per Rodrigo Sorogoyen, o la nova sèrie que ha fet el director italià que presideix el jurat, Luca Guadagnino, no? We are who we are, i Pàtria és una altra, i és la més esperada, i és la primera, i és una pel·lícula, millor dit, és una sèrie que calia. Són 8 episodis, a partir de la novel·la de Fernando Aramburu, sobre l'evolució del conflicte dins del País Basc, entre els pro i els contra ETA, no? Se n'ha parlat molt poc, i en aquest moment que s'està demostrant que hi ha molta memòria històrica encara per acabar de tancar i de reflexionar junts al país, a Espanya, doncs que aquesta minissèrie de HBO plantegi tota aquesta temàtica d'aquestes dues famílies al llarg de 30 anys és prudent, és necessari, no és definitiu, i en tot cas ho hem d'imitar, ho hem de seguir imitant. Per tant, aprovo absolutament el projecte.
Pàtria, que s'estrena el 27 a HBO.
Sí.
Més coses que passaran en aquesta edició del Festival de Sant Sebastià, el premi a la carrera de Viggo Mortensen.
Sí. Bé, els últims anys estan donant premis a carreres no tancades, que és el que es feia al començament, i també està bé, perquè hi ha gent que ja ha demostrat prou la seva categoria. És un home extraordinari per la manera que té de viure, de seleccionar els seus projectes i de pensar. Si l'has entrevistat, i si no ja t'ho dic jo ara, és absolutament encantador, intel·ligent, generós, etcètera, etcètera, i per tant entenc que qualsevol cosa de Viggo Mortensen, com Falling, el seu debut com a director que ha vingut a presentar també al festival i que no he vist encara, és benvingut, i per tant gràcies, festival, per demostrar que sabeu mirar quins són els talents autèntics del món en aquest moment.
S'estrena també, sí, es presenta, vaja, l'última de Cesc Gai, que es diu Sentimental.
Tu recordes una obra de teatre que es deia Els veïns de dalt, que es va fer al Romea?
Sí.
Ara fa uns anys, te'n recordes? Bueno, doncs és l'adaptació d'això, és una TV movie de luxe que ho produïda per TV3, amb canvi de repartiment, és el Javier Cámara, que està per tot arreu, Alberto San Juan, la Belén Cuesta, protagonista i una altra actriu que ara no recordo, que no conec. No l'hem vista tampoc, però és una gala que es fa on Cesc Gall és l'estrella, per entendre'ns, i com que el festival ja havia demostrat l'any de Truman que la gent ja ha entès perfectament quina és la seva aportació al cinema, doncs seguim endavant convertint-la en una de les primeres espases del cinema espanyol. Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Sí. Woody Allen, Viggo Mortensen, Cesc Gall i Fernando Trueba.
Bueno, Fernando Trueba i David Trueba. El seu germà ha col·laborat amb ell fent el guió, el que és una total garantia d'aquest El Olvido que seremos, que tancarà el festival. A veure, el festival s'han aprofitat molt també, evidentment, de les pel·lícules que no van poder anar a Canes, com era aquesta, s'han hagut de repartir entre diversos festivals i aquesta, evidentment, ha vingut a casa a jugar aquí al territori particular. És una novel·la d'Héctor Abad. Parla d'un escriptor que reflexiona sobre l'amor del seu pare a Medellín, a Colòmbia. Javier Cámara és el protagonista.
Un altre cop.
Sí, hòstia, tu, és que de veritat, a vegades, les casualitats de la vida fa que acabis odiant a la gent gairebé, no? Diu, home, no. Però bé, està molt bé, és un tio estupendo. I tinc moltes ganes de veure la pel·lícula, però falten 10 dies, és a dir, que imagina't.
Vinga, que ens queda menys d'un minut. Àlex Borina, si volem anar al cinema aquest cap de setmana, què hi trobarem?
Doncs apostem pel Pinocho de Matteo Garrone, el director de Gomorra, perquè és l'aproximació del conte de Carlo Collodi més cruel i més pròxim a l'original literari.
Home, uno para todos, no?
Que no havia marxat encara. Que no havia marxat.
No he tingut temps d'uno para todos. O sigui,
el Benigni ja va fer de Pinocho, ell ara fa de Gepetto, ja, prou que farà de balena, ja està.
Però és maca, David, és maca. Ets molt maco, tu. També estàs molt maco, tu, amb uno para todos.
Un perro de aguas.
Sí, a més, sempre has tingut el bigoti de mosqueter i, per tant, en aquests moments ho acabo d'entendre tot.
Ho hem de deixar aquí, Àlex Gorina, okay. Gràcies. Bon dia.
Adéu.